Santa Mónica Radio.
El título de la historia era Otra noche sin dormir.
Machacando la cabeza para juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado.
Vivim sota el paradigma del 24/7, en què el neocapitalisme, la globalització i la cultura de la hiperconnectivitat defineixen una societat en què la diferència entre el temps de productivitat i el de descans és cada cop més difusa. En un món incandescent, en què la il·luminació de les ciutats, de les carreteres i autopistes i de les pantalles dels nostres dispositius rivalitzen amb la foscor de la nit i en què la vigília i l'operativitat constant són recompensades, dormir és una estranyesa, un temps excepcional en què no som treballadors ni consumidors. En detriment d'una concepció del son com una funció vital i natural del cos, en les últimes dècades ha anat emergint una forma pragmàtica de concebre el son, desvinculant-lo de la idea de necessitat i entenent-lo com quelcom que pot ser regulat i instrumentalitzat, especialment en benefici de dinàmiques de productivitat, rendiment i optimització. Nosaltres ens preguntem, és possible imaginar un futur on els humans no dormin? En un món 24/7, dormir pot ser una acció política, un acte de resistència? Soc Alexandra Laudo, comissària d'Art, i això és Tantes nits sense dormir, un programa radiofònic de 3 capítols gravats en directe des de la ràdio del Centre d'Art Santa Mònica. En aquests 3 episodis volem reflexionar sobre l'estatus actual del son en l'era del capitalisme neoliberal, que ha fet que tots els àmbits de la nostra vida siguin capitalitzables. Tots, a excepció, potser, del temps en què restem adormits. I diem potser perquè aquest estatus excepcional que té el son en la nostra quotidianitat podria tenir els dies comptats, o més aviat, les nits comptades. Ens aproximarem a aquesta temàtica d'una manera constel·lativa, a partir de referències teòriques i socioeconòmiques, de fets històrics, d'anècdotes, però també de comentaris a obres artístiques, literàries, fílmiques, escèniques. Esperem que aquests 3 capítols siguin del vostre interès, però si no ho són i escoltant-los us entra la son i us adormiu, doncs, donada la temàtica del programa, també ens semblarà pertinent. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. I tried to do my best but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me but I won't make it off this bed. Hi ha pocs estudis i anàlisis que abordin el tema de la son fora de l'àmbit científic i mèdic, així com des de l'antropologia i la sociologia i aspectes de la quotidianitat humana que han estat àmpliament estudiats i analitzats al llarg dels temps, com ara l'organització familiar, l'alimentació, les celebracions, els rituals, les convencions socials. El de la son ha estat fins fa molt poc un tema poc investigat des d'una perspectiva cultural, sociopolítica o econòmica. El filòsof Alexei Penzin, que ell sí, ha estudiat extensament des d'aquestes perspectives el tema de la son, argumenta el perquè d'aquest buit assagístic i d'aquesta falta d'interès. Segons ell, aquesta absència té relació amb el fet que dormir és una experiència neutra, poc interessant com a tema d'estudi, si no s'aborda des de l'anàlisi i la interpretació dels somnis, que és quelcom que, per exemple, ha fet la psicoanàlisi. També argumenta que aquest desinterès del món teòric i acadèmic té a veure amb el fet que la nostra cultura privilegia el logos, el raonament, la lucidesa, més que no la irracionalitat o els estats intermitjos de consciència. Penzin cita Plató, que en un dels seus textos escriu:
"Dormir molt no és convenient ni pels nostres cossos ni per les nostres ànimes, ni per treballar en cap mena d'assumpte. Quan un home resta adormit, no val res, no val més que si fos mort. Per contra, tots els qui valoren en gran manera la vida i el pensament procuren estar desperts tant temps com sigui possible i dormir només el temps que la salut requereix, que és ben poc un cop l'hàbit està ben format."
Malgrat aquesta absència destacada d'estudis històrics sobre la son, més enllà de l'àmbit mèdic, en els darrers anys sí que hi ha hagut un interès creixent per investigar aquest tema, sent potser l'assaig de Jonathan Crary, 24-7, El capitalismo al asalto del sueño, el més conegut d'aquests estudis, tot i que no l'únic rellevant. Revisem alguns fragments d'aquest assaig. Crary parla de com la vida humana s'inscriu en una duració sense interrupcions, definida a partir del principi de funcionament continu. Llegim alguns fragments, els citem textualment. "En el mundo desarrollado, muchas instituciones han estado funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde hace décadas. Pero es en época reciente cuando la elaboración y definición de la identidad personal y social de cada uno se ha reorganizado para ajustarse al funcionamiento ininterrumpido de los mercados, de las redes de información y otros sistemas." Un entorno 24-7, continúa Crary, tiene la apariencia de un mundo social, pero en realidad es un modelo no social, de rendimiento propio de máquinas y una suspensión de la vida que no revela el coste humano que se necesita para mantener su eficacia. Llegeixo dos fragments més. "La mayoría de las necesidades en apariencia irreductibles de la vida humana, hambre, sed, deseo sexual y recientemente amistad, se han reformulado como formas mercantilizadas o financiarizadas. El sueño plantea la idea de una necesidad humana y de una temporalidad que no pueden ser colonizadas y aprovechadas para alimentar el gran motor de la rentabilidad, y por lo tanto sigue siendo una anomalía incongruente y un lugar de crisis en el presente global. A pesar de toda la investigación científica en este ámbito, cualquier estrategia para explotarlo o darle forma ha sido frustrada. La asombrosa e inconcebible realidad es que no se le puede extraer valor." Aquesta reflexió de Jonathan Crary, molt interessant, podria ser segons com qüestionada, i ell, de fet, ho fa al llarg dels diferents capítols del llibre. Parlem de la mercantilització del son. És cert que mentre dormim no treballem, ni comprem, ni consumim. Però això no implica que aquest temps no sigui mercantilitzable. Els anomenats rellotges intel·ligents com l'Apple Watch o el Samsung Galaxy o braçalets com la Xiaomi Mi Band monitoritzen el nostre son i el transformen en un conjunt de dades que es poden comercialitzar. Però no és ni tan sols imprescindible tenir algun d'aquests complements portables, perquè els nostres telèfons intel·ligents poden també registrar i monitorar el nostre son i el nostre temps de descans. Aquests aparells, amb les seves pròpies funcions o bé mitjançant aplicacions com Sleep Monitor, Napbot, Bedit o Autosleep, poden saber quanta estona passem al llit, si som desperts o mig adormits o actius, quan entrem a la fase REM i quantes hores de son profund i reparador hem acumulat al llarg d'una setmana, d'un mes o d'un any. En la publicitat i en les ressenyes d'aquestes aplicacions i aquests complements trobem referenciades les seves funcionalitats de la manera següent.
El reloj mide y registra automáticamente el número de veces que respiras por minuto.
Capaz de analizar tus patrones de sueño y detectar ronquidos, si hablas mientras duermes, toses o cualquier sonido que puedas emitir mientras te encuentras descansando.
Alarma inteligente que te despertará durante una fase de sueño ligero para que te encuentres descansado y lleno de energía, nada más salir de la cama.
Obtén una imagen completa de tu noche, midiendo el tiempo de sueño, la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura y humedad de tu dormitorio.
La temperatura i la humedat de tu dormitori. Aneu amb compte si heu de tenir una nit molt càlida, que els sensors del vostre rellotge o del telèfon mòbil no es col·lapsin i exploti el dispositiu. A algunes pàgines web trobem recomanacions per millorar el registre del son amb el mòbil. En llegim algunes. Col·loca el mòbil en la cama. Lo ideal es situarlo debajo de la almohada. De esta manera registrará tus movimientos y también los ronquidos. Activa el modo avión. Evita posibles interrupciones del sueño para así garantizar que duermes lo mejor posible. Nuestra recomendación es que no cargues el teléfono mientras duermes y registras el sueño. Podrías enredarte con el cable. Asegúrate de que el móvil está cargado antes de dormir. Curiosament, la majoria d'articles mèdics i de salut que prescriuen recomanacions per gaudir d'un son de qualitat i d'un bon descans aconsellen, per contra, deixar de fer ús de mòbils, tauletes i ordinadors almenys una o dues hores abans d'anar a dormir i deixar també tots els dispositius tecnològics fora de l'habitació on descansem. Però aquesta no és l'única mercantilització que es fa del nostre temps de descans. En les darreres dècades, les clíniques d'estudi del son han proliferat arreu. La qualitat del descans s'ha convertit en objecte d'interès de la salut pública, però també de la indústria farmacèutica, de les fàbriques de matalassos i de les marques d'infusions relaxants, entre altres. D'una banda, augmenta el reconeixement social de la importància que té en la nostra salut el fet de dormir bé i descansar les hores suficients. Però també creix, i molt, la detecció de noves patologies relacionades amb la son. Paradoxalment, la indústria i la farmacologia associada a aquesta funció, a la funció de dormir, a l'acte de descansar, s'han desenvolupat en dos sentits oposats. D'una banda, s'ha produït un gran augment de l'oferta i el consum de pastilles per dormir. De l'altra, s'han multiplicat els fàrmacs destinats a combatre la fatiga, a augmentar el rendiment i a millorar la concentració. Compartim algunes dades. L'estat espanyol encapçala el consum mundial d'ansiolítics, hipnòtics i sedants segons dades recollides amb anterioritat a la pandèmia, un consum que des de la crisi del coronavirus ha augmentat almenys un 4,5%. Entre gener i novembre de 2021, el sector mèdic va receptar 54 milions de caixes d'ansiolítics. Pel que fa als sedants, les xifres revelen un consum creixent i molt important de benzodiazepina, un psicotròpic que molts consumidors prenen amb la finalitat de combatre l'insomni. En l'espectre oposat als fàrmacs per combatre les dificultats per dormir, trobaríem els nootròpics, coneguts popularment com a drogues per estudiar o drogues intel·ligents. Són potenciadors cognitius, medicaments que milloren el rendiment i la capacitat de concentració, que potencien la vigília i els nivells d'energia i que també augmenten l'estat d'alerta i la creativitat. Tot i que, com mencionàvem, són conegudes popularment com a drogues per estudiar o drogues intel·ligents, els seus consumidors no són només estudiants universitaris i de doctorat, sotmesos a fortes pressions acadèmiques, que també, sinó, sobretot, treballadors d'entorns empresarials altament competitius. Un article de la BBC publicat ja fa uns quants anys explicava com el consum diari de nootròpics és habitual entre els treballadors de Silicon Valley. L'article s'iniciava amb un plantejament hipotètic summament seductor dirigit al lector que us volem fer extensiu a vosaltres, oients, i que diu el següent.
Imagineu-vos que cada matí, abans d'anar a la feina, poguéssiu prendre una pastilla que millorés la vostra memòria, que us ajudés a estar alerta i a mantenir la concentració i que incrementés la vostra creativitat i productivitat.
I nosaltres afegim a aquest plantejament condicional la pregunta evident però no explícita que es deriva d'aquesta possibilitat tan atractiva. Us prendríeu, potser no cada matí, però un o dos cops a la setmana, aquesta pastilla? Amb quin propòsit o en quines circumstàncies? I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie, apocalypse, and Bibabita. Brain healing, which is probably the same reason I wrestle with mania shavies and his bitch I'm posse'd up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleep in on me. The hoes better get insomnia. ADHD, hydroxy cut, has the capacity. In AA with an AK, melee, finna set it like a play date. Better vacate, retreat like a vacay, mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames. They cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Out to the fire, spit a monster. Situem, doncs, en l'era del biocapitalisme, en el qual certs fenòmens fisiològics que havíem assimilat com a naturals, com ara la necessitat de dormir o la nostra capacitat de concentració, poden ser regulats mitjançant psicofàrmacs, per tal que esdevinguem més operatius i eficients en aquest món que mai s'atura i en el qual els qui més dormen més temps perden, encara que resulti que al final es moren abans. O no? Perquè si revisem alguns apunts anecdòtics però significatius sobre la relació que han tingut o tenen amb el son alguns empresaris d'èxit i líders polítics, potser ens sorprenem. Margaret Thatcher, que va morir als 87 anys, dormia només 4 hores al dia. I, a més, arrossegava els seus col·laboradors cap a aquest règim paupèrrim de descans perquè molt sovint els tenia treballant fins a altes hores de la matinada. Alexander Penzin, el filòsof a qui hem mencionat a l'inici del programa, comenta que possiblement la dama de ferro veia en el fet de dormir una barrera al creixement econòmic. Donald Trump també ha presumit de dormir molt poques hores al dia i en algun moment ha declarat: com pot competir algú que dorm 12 o 14 hores diàries amb algú que en dorm només 3 o 4? Angela Merkel, durant la seva etapa com a consellera, dormia també tan sols 4 hores els dies laborables, tot i que intentava compensar la manca de son els dies festius. Executives del nivell, com Indra Nooyi, anteriorment presidenta de Pepsi, o Marissa Meyers, expresidenta de Yahoo!, han admès també que dormen menys de 4 hores al dia. Dormir poc, en certs sectors financers i empresarials, i també polítics, sembla ser un signe de fortalesa i de capacitat de lideratge. Però és un fenomen únicament contemporani? Pel que sembla, no. Un altre empresari d'èxit, però que precedeix en el temps aquests directius, Thomas Edison, tenia una visió pejorativa del dormir. Era capaç de treballar al llarg de tot un dia sencer i descansar només un parell o tres d'hores, a vegades fins i tot menys, per llevar-se i seguir treballant. Aquest inventor, un dels principals artífexs de la indústria elèctrica, va crear el 1881 la primera bombeta incandescent en filament de carboni. I en els anys següents va aconseguir que aquesta es comercialitzés de manera massiva i fos implementada a gran escala a moltes ciutats. Thomas Edison és epítom de la importància que ha tingut la llum i especialment l'enllumenat elèctric en l'evolució del món del treball i en l'adveniment de la societat 24/7. La implementació d'una tecnologia eficient de producció de llum artificial va possibilitar que aquest patró de treball ininterromput, que el mateix Edison personificava, s'imposés de manera generalitzada en el món industrialitzat. Tot i que, com comentàvem a l'inici, les idees i creences sobre el son i el conjunt d'hàbits i actituds en relació al fet de dormir han anat variant al llarg dels segles, és, sobretot amb la Revolució Industrial, a mitjans del segle XVIII i durant el segle XIX, que en les societats occidentals es produeix una transformació molt significativa en la manera d'entendre aquest fenomen, fins al punt que podem parlar d'un son preindustrial i un son postindustrial. D'una banda, l'emergència de nocions modernes de productivitat i racionalitat desestabilitzen i posen en qüestió el lloc privilegiat que el dormir havia tingut fins aleshores en l'imaginari social. El temps del son i del temps de descans es comencen a percebre com períodes d'improductivitat que entren en fricció amb els valors d'una societat en què cada cop més es veneren l'objectivitat, la lucidesa i el progrés. D'altra banda, i tornant a Edison, la implementació dels sistemes d'enllumenat elèctric eficients va fer possible en aquell moment que la gent treballés de nit. A les fàbriques es va consolidar el treball rotatiu amb torns de dia i torns nocturns. Al capítol 8è del Capital, dedicat a la jornada laboral, Marx reflexiona, entre altres coses, sobre aquest sistema de torns de treball diurn i treball nocturn i fa les declaracions següents. La tendència immanent de la producció capitalista és fer que el treball s'apropiï de les 24 hores del dia. Però com que és físicament impossible d'explotar la mateixa força de treball dia i nit de forma continuada, i aquí Marx es refereix, és clar, a la força humana, per superar aquesta limitació física, cal una alternança entre les forces de treball esgotades durant el dia i les forces de treball esgotades durant la nit. Marx també inclou en aquest apartat fragments d'informes publicats durant la dècada de 1860 per la Comissió del Treball Infantil de Londres, on s'evidencia l'explotació extrema que patien molts infants empleats a les fàbriques d'Anglaterra. En Guillem Wood, de 9 anys, tenia 7 anys i 10 mesos quan comença a treballar. Arribava cada dia de la setmana a les 6 del matí i se n'anava a les 9 del vespre. Un treball de 15 hores per un nen de tan sols 7 anys. L'informe recull també el testimoni de Emma Murray, un noi de 12 anys. Arribo a les 6 del matí, de vegades a les 4. He treballat tota la darrera nit fins a les 6 del matí. No he anat al llit des de la nit passada. A part de mi, la darrera nit han treballat 8 o 9 nois. Tots, trets d'un, hem tornat aquest matí. En trec setmanalment 3 xílings i 6 penics. No trec més diners si treballo tota la nit sencera. Amb l'expansió de la franja horària de la profitabilitat i activitat econòmica, la nit és colonitzada per alguns dels valors i els comportaments fins aleshores només associats al dia. De manera que l'oposició tan funcional com simbòlica entre nocturnitat i diurnitat es debilita enormement. Aquesta societat preindustrial, explotadora, il·luminada i productiva tant de dia com de nit i que subordina les vides humanes a unes dinàmiques de treball que cerquen la màxima rendibilitat, és la preconfiguració de la nostra societat 24/7. El capitalisme del segle XXI i el model tecnològic que el sosté són d'alguna manera, una prolongació exacerbada de la lògica i el projecte industrial de la modernitat. Fins aquí el primer capítol de Tantes nits sense dormir. Gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos, i tant si esteu desperts com si no, que tingueu una molt bona nit.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little. Shark in a pool and a witch in a tree, a crazy old man.